El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart de 10 del matí, estan escoltant la ràdio pública de Sant Cugat, cugat.cat, de moment en companyia de l'Eduard Jané i del Lluís Ribas, dient de moment perquè sí que tenim una absència ja confirmada, que era el senador Bernat Picornell, però la Lourdes estem esperant aquí que arribi, que normalment ens diu pel grup que tenim de WhatsApp, ens diu si ve o no ve.
Escolta, la cosa està molt dura.
Mira, ara
no, exactament, no cal que diguem. El senador, suposo que ha començat a treballar, i tot i que van dir que, en fi, que podia fer una alternància i poder estar de forma regular, que deu ser el fet de ser dels primerencs. Tot just comença. I, per tant, el control dels temps és important. I a mi em fa l'efecte que havíem posat deures, els deures inicials, i clar, la dificultat deu estar en com puc estar en un lloc on no vull estar, però a vegades haig d'estar perquè si no, no... És complicat això, eh?
Tot sigui pel bé del país, però...
Exacte.
No? Lourdes, molt bon dia.
Bon dia.
Ja saps que aquí comencem i si no hi ets ja repassem la cartilla aquí. Sí, qui falta, no, qui no. Podries baixar una miqueta el micròfon?
Sí.
Així veig. Perfecte.
I badat.
No passa res.
No passa res.
No. No passa res.
Tenia la sensació de que era molt d'hora. Fins que ha hagut un moment he mirat el rellotge i he pensat, oh, corre!
Escolteu, teniu animals de companyia a casa?
Sí.
Animals, vull dir.
Tres gossos i un lloro.
I els tres toms ahir van ser beneïts o no?
No, jo, aviam, els vaig... els tinc beneïts... Uh-huh. N'hi ha un que encara no, és massa jove, no? Però llavors no surto tots els anys. Espera, tres gossos, un lloro i un cavall.
Tens un cavall?
La meva filla sí.
Ah, bueno, l'hípica, entenc, en una
sí,
hípica.
Sí, a casa no puc tenir, clar.
Penso,
a més és prohibit, eh? Si no ets una finca que tingui, diguem-li...
En plan d'ales.
Crec que els cavalls...
No, per nosaltres, Lourdes, no sabem quina finca tens. Nosaltres no, sabem que vius a Sant Cugat.
Perquè
a Sant Cugat hi ha unes finques...
No es compta per hectàrees,
no
és a la Lourdes, encara, no.
Hi ha unes finques que tenen, poden tenir cavalls, i un, i dos, i tres, i quatre.
I inclús burros.
Jo crec que, mireu, que Sant Cugat sempre es diu que és la ciutat dels nens, per l'índex elevat que tenen de natalitat, però jo crec que també és la ciutat dels gossos, perquè també propicia el tipus també d'habitatges que hi ha, i per què no també els pisos, eh? No cal anar a cases grans, que hi ha molta gent que té animals de companyia. Jo crec que també és la ciutat dels animals.
I dels cavalls.
I dels cavalls, tenim hípiques aquí.
Bueno, jo ho trobo molt maco, perquè és una manera, no, d'apropar-nos al que som, no? Formem part de la naturalesa. I us haig de dir una cosa, pel volum de gossos que jo crec que hi ha a la ciutat, no és una ciutat bruta, eh? Vull dir, la gent és...
No és conflictiu. Home, ja... Mira, sempre rebem alguna carta...
Moltes.
O rebíem cartes de... Hi ha gent que no té cura dels excrements dels seus gossos...
Passeig Gaudí, jo me'n recordo que Passeig Gaudí, que allà ja suposo que és conflictiu amb això, però ho he llegit diverses vegades.
El volum de gossos que hi ha, sempre hi ha...
Hauria de ser pitjor,
o de vegades, doncs, no sé, surt algun... No sé, algun nano jove a passejar el gos i no n'és conscient, o algun gran que passa, no? Però bueno, i en el meu cas, o sigui, no sé, jo tinc els gossos recollit, algun gos... que pobret és molt, 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 molt gran, però esperant que un dia faci el traspàs, però mentrestant es cuida.
Doncs banderers ahir, per cert, de l'hípica de Can Calders, eren els banderers d'aquesta roda dels testons, multitudinària, hi ha molta gent que s'hi atansa, no sé si creients o molt creients o poc creients, fins als jardins per fer aquesta benedicció que fan aquell dia.
La meva filla sortia antigament, ara no té temps, si no té el cavall aquí, però si no sempre sortia, i llavors una de les coses que, per exemple, fa, no sé, un període de 3 anys, que el lloro se'n va escapar al novembre, i llavors el dia el vaig portar perquè, bueno, doncs me'l vigilessin des de... Si algú me'l pot vigilar, no?
Va recuperar el lloro.
I tant i se m'han escapat molt.
No ho dic sí. perquè
se m'ha escapat moltíssimes vegades, però llavors ens posem en modo búsqueda i a la nostra família som molt intensos. És que fa patir molt, perquè és una bèstia que no ha tingut ni en contacte amb la naturalesa, vull dir, va néixer d'un ou com tots els lloros, però vull dir, amb un ou, que vull dir que...
Això donem fe, de...
No, però vull dir que... Sí, però no de niu lliure, sinó amb cria, i jo des d'aquí també vull aprofitar per dir, aquell que tingui la idea de tenir un lloro, que no el tingués un error, jo el vaig cometre, no ho coneixia, són animals per viure lliure, no són animals per tenir, i tenim molta vinculació, és molt maco i tal, però, per exemple, crida molt, té unes necessitats que no és per tenir, no és un animal domèstic.
Bueno,
no rieu de debò.
No, si hi ha... no, és mira... que a mi em fa molta gràcia els lloros, jo entenc el que dius, tinc una amiga que té des de fa, a més que duren molts
80 anys.
Sí, 80 anys, com una persona.
Sí, t'enterra.
I era molt graciós el discurs que mantenia amb els veïns i amb la pròpia família, d'exabruptes i a més que sempre col·loquen la frase o la paraula sí. en el millor moment, no?
Saben quan... el que diuen, sí, no, sí. no repeteixen. Jo tinc una anècdota de que un dia estava prenent un cafè al matí amb una altra parella i al costat hi havia una taula d'una gent relativament jove i llavors ell parlava i li deia a la seva dona, doncs ara tindrem un lloro i tal, perquè sí, em fa molta il·lusió, no sé què, i no ho vaig poder evitar, vaig dir, mira, perdona, ho estic escoltant, no puc concentrar-me en la meva conversa, només t'estic pensant que pots fer un dels errors de la teva vida, si us plau vine a casa i vine quantes vegades faci falta, jo t'ensenyaré per què no es pot tenir un lloro a casa. I... Bueno, casualment ja mal temps, fixa't tu, que és el jardiner que ve a casa, I diu, ai, mira, jo me'n recordo de tu, perquè em vas fer aquesta reflexió. I, bueno,
jo crec que els animals tenen de ser lliures. Jo, fins i tot, em van regalar els meus exalumnes un bonsai, i vaig dir, hòstia, quina pena, tu, una olivera petita, pobreta, fotuda, encaixonada, i l'he implantat al jardí. I ha sigut molt curiós, perquè ha estat 2 anys que no ha crescut ni una fulla, però tampoc se'n moria. I ara, cop i volta, s'ha donat compte que les plantes han tingut algun tipus d'intel·ligència.
És que t'has sentit que te'l volies emportar fora.
S'ha donat compte i ha fotut una brotada espectacular. Clar, tindre una bèstia o una planta encaixonada. A mi no m'agrada això de les plantes.
Estava acostumada a patir, pobra planta, llangos.
No, clar, i llavors s'ha despertat i s'ha fet enorme, tu.
Se'n va donar compte que podies tendre les arrels, no?
Sí,
ja, per tancar el tema, una anècdota a la parròquia de Terrassa, on jo anava de jove, un veí tenia un lloro i xiulava la mare del mossèn de la parròquia de Sant Josep. I clar, la dona no sabia d'on venia la xiulada i li deia al seu fill, que era el mossèn, hi ha un poca vergonya que m'ha estat xiulant tot el dia, i després van descobrir que era un lloro. Doncs un altre que no sabem si xiularà molt o poc és en Duran i Lleida. Aquest dissabte confirmava que abandonava ja Unió Democràtica de Catalunya. No és més contundent que aquell pas al costat que ha fet el expresident Artur Mas, però d'alguna manera una persona que porta tants anys vinculats a la política, sembla que són més de 30...
33 anys.
33 anys, d'aquesta manera, i segurament per molta gent amb més o menys gràcia, amb una millor o pitjor relació política, és una persona que ha estat decisiva i ha estat protagonista en moltes de les conteses històriques de la nostra història més recent. Duran i Lleida, ho veieu venir, que faria aquest pas? Hi ha d'altres que hi ha, potser feia una altra refundació d'Unió o es quedava al marge, però sembla una mica contundent, tot i que ha avisat a Mas que estarà allà pendent de tot el que passi amb el procés.
La llei de miracle de la naturalesa, jo penso que ha tardat massa en fer-ho. Ha tardat molt, fins que realment amb les següents eleccions de l'any que l'afectaven, primer de setembre i les segones del desembre, ens ha comprovat que efectivament s'ha demostrat que Unió, no tant Duran i Lleida, sinó que Unió, el partit, doncs no té la fortalesa i la importància que es creia que tenia, i que sobretot ell tenia sempre l'habilitat de fer sobresortir. És a dir, si en diu la llei té una definició, és l'home que aconsegueix a partir d'una situació, sobretot d'una situació, més que d'una capacitat, més, fer valdre molt la seva presència, no? I així s'ha comprovat, o sigui, des de l'acord inicial que va fer Convergència en el seu moment amb Unió, i sempre remarcant que Unió ha sigut un partit creat l'any 1932 i que, per tant, era d'un dels partits més antics que hi havia, etc. El Partit Demòcrata Cristià primer que va haver-hi a Espanya, doncs ha aconseguit rentabilitzar d'una forma realment increïble la seva força real. O sigui, l'ha rentabilitzat molt, molt, fins al punt que, evidentment, a les seves declaracions, penso, de l'altre dia, estava claríssim. O sigui, no es podia ja tancar més els ulls i dir no pot ser. L'últim Polònia d'aquesta setmana passada, que es va fer en dissabte, jo vaig veure per internet, perquè hi havia la primera entrevista amb el nou president de la Generalitat, el dijous. Hi ha un sketch perfecte, definit, molt ben definit, molt ben explicat, d'aquesta transició de Duran Lleida, que penso que realment ha estat un polític, entre cometes, dels que marquen la història.
Ha dit, entre altres coses, que si Pujol l'hagués escollit per ser president, haguessin anat millor les coses. Vull dir que marxa amb el
Bueno, que si no, diferent. Jo no m'atreviria a dir...
Millor,
però jo dic diferent. Això és obvi.
Diferent, segur. No, jo és que a mi em feia falta ja que se n'anés, vull dir, un home que... Bueno, aquest home jo crec que es va fer fort perquè sabia jugar a Madrid. Vull dir, jugava un joc de contacte amb Barcelona-Madrid, va saber jugar el seu joc, però, hòstia, 33 anys i està bé. O sigui que jo trobo que... Jo, com ja sabeu, jo crec que tots els partits vells o tots els personatges vells tenen de marxar, tenen de sortir gent nova. Aquest, des de l'Ugo, era poder el més antic, no? Aquest ja devia ser de les primeres èpoques. O sigui que tingui el viatge, un bon viatge.
Bon Beni Barcanova.
Bon Beni Barcanova i que segueixi la seva trajectòria on tingui de ser.
Bueno, ell havia dit que si les xifres no li acompanyaven amb les eleccions i tal, doncs que marxaria. El que passa és que també va argumentar, no, de que com que les eleccions eren tan immediates, que donat que potser s'esperaven que després de la separació, doncs el resultat no li seria bo, doncs que no trobava, diguem-li, elegant, per dir-ho d'alguna manera, que aquest resultat negatiu se l'emportés la propera persona que agafés el relleu, no? Sembla és el Pelegrí.
Mira, Espadaler.
Espadaler, perdona, sí. Espadaler, sí. Llavors, aviam, jo penso que és veritat que Unió potser tenia últimament menys pes del que representava, però també jo crec que si en un moment, quan es va fer la unió en Convergència, aleshores la seva força era superior. El que passa que Convergència se'ls va anar menjant, i la prova la tenim que últimament, i amb tot aquest procés cap a la independència, que Convergència no havia tingut mai, a no ser en els darrers anys, val? Aleshores, clar, hi han hagut membres d'Unió que s'han baixat del vehicle per anar-se a Convergència o per muntar un nou partit com el castellà o així, no? El senyor Massiu.
Demòcrates de Catalunya va muntar.
Sí, vale. Per tant, sí que s'ha anat diluint, però jo crec que és una força que fa falta. Una força Catalunya representa una mica, doncs, la vinculació econòmica i tal, i és normal que s'entengui amb la resta d'Espanya. Per què? Perquè el mercat que tenim, diguem-li, els catalans, és Espanya, el primer dels mercats. Per tant, és normal que allà hi hagi un diàleg i a més, que les empreses catalanes es mouen per tot arreu. I, per tant, això no estan tan limitats i tan enfocats i una mica tan, jo diria, que tancats. eh? Amb aquest tema tan independentista i tant de mirar-se al Malik.
Jo et diria dues coses, això que deies tu ara. Una, la unió, o sigui, el conveni que es va fer entre Convergència Democràtica de Catalunya i Unió, no va ser tant per això que deia de la importància de Unió, que no la tenia en número, vull dir, en número de persones, sinó perquè Convergència Democràtica no tenia pedigrí polític. I feia falta algun soci que el tingués. I Unió el tenia.
Era un partit històric, no?
Partit històric, llavors Unió el tenia i, per tant, Jordi Pujol i tota la camarilla van veure molt clar que els interessava. Hi havia una característica que també els unia, que era una, en aquell moment, una demostrada religiositat, o sigui,
humanisme cristià.
I com a conseqüència hi ha tots els punts...
I una ideologia. Tots dos convergien perfectament.
Espera que continuo.
Vale.
T'he dit un, que és aquest, pedigrí. Sí. Convergència no existia com a tal, necessitava algú que donés pedigrí. Per altra part, efectivament, com deies ara, doncs també us unia una manera determinada d'entendre la societat en el sentit, doncs, econòmic, social, etc, etc. I per tant, hi havia més punts de contacte que al contrari, no? Hem de recordar que al principi de Convergència del CC era Catalunya Cristiana, i com a conseqüència vol dir que ja hi havia punts que els feien fàcilment acomodables perquè poguessin anar plegats. El primer problema que va existir amb aquesta unió va ser que quan es va haver d'escollir el primer president de la Generalitat, del Parlament, va haver-hi un cert problema, perquè en aquell moment ja Convergència ja va pactar amb Esquerra en aquell moment, i va ser el d'Esquerra i no va ser el de... I llavors el Coll Alventorn també va ser-hi després, va haver-hi un joc en aquest sentit, però estava claríssim que era bastant raonable i bastant diguéssim, s'entenia molt bé que hi havia això. El problema no és aquest, sinó que a mesura que va passant el temps, Unió com a partit no creix, perquè per altra part no li cal, podem dir, i en canvi la seva influència en el grup és més gran, és desproporcionadament més gran del que caldria, i això s'ha demostrat molt temps. I els que han desertat i han marxat de Unió i per passar-se a un altre grup nou que segueix aquest Demòcrates per Catalunya, o senzillament han passat directament a Convergència,
com aquí s'han cugat,
en molts casos, no dic en tots, en molts casos és un pur interès personal per sobreviure, i punt, no hi ha més. Que, escolta'm, que és absolutament lícit, per altra part, vull dir, escolta'm, la gent... I la gent, com pot passar, pot canviar de matís i d'idea, si no radicalment, de matís, de forma que quan passen 20 anys o 25 anys, doncs no es veuen les coses exactament igual com es veien fa el temps. Però la característica, precisament el que era curiós és veure com Convergència, que era un partit nou que sortia de, diguéssim, absolutament de recent creació, en canvi, doncs, tenia aquest suport.
Però això alguns diuen també és perquè han agafat aquell espectre més centrista, que no pas Unió. Vull dir que és molt més fàcil acaparar quan fa els viratges al Partit Popular cap al centre o al mateix Partit Socialista, que abandona més l'esquerra per anar al centre, és quan acaparar una forquilla i un suport més ampli. Normalment s'ha comportat així, tot i que ara ja, des de fa uns anys, s'ha trastocat una mica el tema, però...
Jo penso que també aquí la figura del senyor Jordi Pujol també va influenciar, perquè tots aquells que li podien donar una obra i tal, vull dir, tenia al darrere una màquina que se'ls anava menjant, com amb el senyor Roca i així, vull dir, quan algú podia sobresortir o tenir un lideratge... Vull dir, la seva màquina es posava a funcionar per liquidar-lo, eh?
De fet, les crisis que hi ha hagut durant la coalició, després Federació de Convergència i Unió, també una mica ha estat el tema del lideratge.
Home, clar.
Quan hi ha hagut hi ha hagut unes quantes, quan va sortir ja la sessió definitiva, em sembla que la CTV3 que va fer un repàs de tots les assemblees o acords que havien de fer, doncs, després de quan hi havia algun tipus de controvèrsia entre alguna part. Hi havia hagut unes quantes, sí, des dels 80.
Una de les primeres, dels primers, diguéssim, entre cometes, escàndols que va haver-hi va ser el Trias Fargas. El Trias Fargas que venia una línia que no era ni una, ni la Unió, ni la Convergència, però que també formava aquesta cohesió que necessitava un partit de centre, dreta, que a més pogués jugar el fet de tindre aquesta espècie de contacte amb el centre. Tu abans apuntaves, Lourdes, el fet del client més important de Catalunya, que és la resta d'Espanya, i et diria era. Ara, en aquest moment vull dir fa 5, 6, 7, 8, 10 anys, ja no ho és el client més important en aquest moment. Segons quins sectors, ja no ho és.
No, el que passa és que de vegades...
Les empreses que volen continuar i volen aguantar, necessàriament, no pel fet aquí que es produeixi ara aquesta guerra interna entre
secessisme... No.
Però avui en aquests moments, ja és impossible que una empresa pugui pensar en mantenir-se i en créixer, si no és abastant un mercat... Sí. Internacional.
Però saps el que passa? Que hi ha empreses catalanes, diguem-li, que tenen com, no et diré sucursals, sinó filials a la resta d'Espanya. I llavors, clar, no figuren com a catalanes, però realment ho són, perquè depenen de...
No, però no vull dir això, no estic dient això.
No, i el mercat...
El volum de producció. Una empresa, qualsevol empresa, en aquest moment, no pot plantejar-se... un creixement si no és abastant un mercat internacional.
Sí, sí, sí. Això
està clar. És impossible.
Però les empreses catalanes són petites, per poder abastar de vegades aquests mercats internacionals.
Bueno, sí, però no creguis, hi ha companyies, hi ha empreses que fabriquen aquí. Jo tinc una bona amiga que fabrica molles, molles, exporta a tot el món. I, bueno,
sí, jo no dic que no ho faci, però què passa? El
negoci,
ho té difícil.
No ho té difícil, són gent lluitadora i el que diu
no,
Eduard és
veritat. No, són empreses petites, majories d'empreses són petites i mitjanes, i per tant no poden tenir el volum que tenen grans empreses per donar abast a tot el món.
Sí, però per sobreviure, aquesta empresa, que abans es dedicava al mercat espanyol,
necessita
ampliar-se, sortir a fora perquè el mercat
hi ha un tòpic que, això que acabes de dir de l'empresa catalana és empresa petita, el mitjana és petita empresa,
però tot Espanya
no, perdona,
tot Espanya i en Catalunya això, és l'empresa familiar això, teniu aquí.
Sí, però això ja és una mica tòpic, no és tan així, ja no ho és tan així.
No, mira les xifres,
No, tu mira les xifres de tot Espanya, mira la càmera, i el Ministeri de
Són petites i mitjanes empreses.
Ja et dic que tu mires la xifra i no veuràs a la resta d'Espanya un percentatge més alt d'empreses grans en comparació amb Catalunya. No és veritat.
Però no estic dient això. Jo dic que, com que la gran majoria d'empreses espanyoles són petites i mitjanes, tant de bo en tinguéssim més de grans, perquè arrosseguen molt més, però tenim empreses que és el nostre problema de productivitat a l'hora de competir amb les estrangeres. El nostre perfil d'empresa és petita i mitjana, i això és una pena, doncs, per aquesta raó t'explico, no? Les economies d'escala, agafar grans produccions, doncs no ho tenim, i tenim el 90% de les empreses petites i mitjanes. I és així? Vull dir, agafa les xifres.
Però no és un tema de Catalunya, aquest.
No.
És que abans ho apuntaves que a Catalunya...
Però és a Catalunya, clar, el que t'estic dient és si a Espanya hi és, a Catalunya també, i que les empreses espanyoles i les catalanes, les catalanes,
no
tenim aquest problema.
No és a Catalunya el problema.
Que el tingui tot Espanya no vol dir que Catalunya no el tingui.
No, però tu abans has apuntat que era un tema de Catalunya. Jo el que et dic és que no és de Catalunya només.
Sí, és un problema de Catalunya.
Estem d'acord que continuem amb aquest tema?
Sí, però és un problema de Catalunya.
Estàs d'acord que no és un problema de Catalunya només? Això és el que vull dir.
Pues jo a mi només m'és igual, vull dir...
A mi només igual,
si jo tinc una enfermedad, a mi què més m'adona que els meus veïns també la tinguin? El problema és que la tinc jo.
Bueno, sempre.
Home, per favor, clar...
No, jo tampoc ho entenc.
No us emprenyeu. Hi ha algunes empreses, sí que és veritat que hi ha l'efecte global, perquè les grans empreses, començant per Deloitte i acabant per McDonald's, són de fora.
Clar.
Però també hi ha d'altres grans congrífols, que és capital 100% català, com hi ha també Indra Madrid, que és
És que a més tenim una altra qüestió que vull exportar al diari, ho estic llegint en aquest moment. Diu, els inversors estrangers ja tenen el 44% de les firmes de l'IBEX. Vull dir que en aquest moment el problema no és tant aquest, sinó el pensar que el capital mundial, avui també s'ha donat una notícia, repetir una vegada més, que l'1% de la població del món té el 99% de la, és comparable al 99% dels altres. O que, vull dir, si això cada vegada, la concentració cada vegada és més gran, la concentració cada vegada fa més difícil poder mantenir i créixer
algunes empreses. Hi ha algunes excepcions molt curioses, com és el cas, i ara entrarem en marques, però és amb el tema de distribució, que els francesos s'havien fet gairebé amb el mercat més ampli de l'estat espanyol durant molts anys, a través de ja sigui de Continente, Carrefour, ha despuntat molt Mercadona a nivell de distribució, una empresa valenciana que s'ha fet amb els negocis, en aquest cas de supermercats grans, no d'hipers, però és un d'aquells models que dius, després de que realment els francesos i alemanys s'haguessin fet amb la distribució petita i gran de l'estat espanyol, apareix...
Una pregunta, a quants països, diem-li, de fora d'Espanya està, per exemple, a Mercadona, Trens Carrefour, que te la trobes, en canvi Mercadona no. És el que jo estava dient.
Del mercat intern. També vol créixer, Mercadona també tenia la mirada posada a Itàlia.
Sí,
i
però de moment...
Digues, Lluís.
No, com estem parlant de grans coses i de grans empreses que es poden exportar, jo no vull deixar de dir avui que hi ha grans homes a aquesta ciutat i avui es fa fill predilecte a Mossèn Pere de les Planes.
Sí.
Jo em sembla que, mira, avui em venia de gust perquè avui estic content jo, perquè és un home que vaig tindre el gust de poder col·laborar amb ell, i saps què passa? Que quan sento parlar d'Duran Lleides i després penso en aquest home tan gran, que tan discret, que no ha tingut de dimitir mai d'enlloc perquè mai ha sigut de res. Vull dir que l'han dimitit, l'han apartat, la vida l'ha apartat, però ell no ha tingut mai, perquè no tenia res seu mai. Vull dir que era un home que donava, discret, tot això. Que jo crec que val la pena també de parlar d'aquests grans homes que ningú parla, perquè és una pena. Bueno, ara jo estic contentíssim amb l'Ajuntament de la ciutat que li reta aquest homenatge, perquè jo em sembla que si... Hi ha molts grans homes, però com són grans homes i bons homes, ningú parla d'ells. I a mi m'agrada parlar.
Serà en aquesta sessió plenària d'avui en el que s'abordarà doncs, aquesta proposta de concessió de fer fill predilecte al mossèn Pere Grau de les Planes, que va traspassar a finals de l'any passat, i que, com bé diu el Lluís, hi ha molta gent, també com segurament molts de nosaltres, dels mitjans que hem fet seguiment de les Planes i hem vist una mica com quina intervenció ha fet aquest senyor durant tants i tants anys, ens alegra també doncs, que es facin aquest tipus de mencions. Canvis també per la banda de l'esfera ara nacional a nivell d'economia. Hi ha un altre tema del dia important, molt important, que és el tema d'Iran. Finalment, doncs, l'Obama diu que ja podem viure més tranquils a partir d'avui, perquè la suposada bomba nuclear queda definitivament desmuntada a Iran. Hi haurà aquest control i seguiment per la seva producció, en aquest cas desenvolupament del programa d'energia nuclear en aquest país, i d'alguna manera és un triomf, doble triomf. Primer, per tot l'escenari internacional que hi ha precisament amb l'estat islàmic, doncs, que està fent donant bufetades a tort i a dret a Occident, i després perquè era una de les coses gravades en foc, jo crec que histèriques per part dels Estats Units amb el programa nuclear d'Iran i amb l'amenaça que suposava per tot el món.
Bueno, jo crec que s'està alarmant, que és perfecte això, però s'està alarmant una bomba atòmica a Yemen. Uh-huh. Yemen és un país emergent amb follons, uh-huh. Vull dir, el Yemen està, vull dir que s'apaga, bueno, això és una bona notícia, però s'apaga un foc sense un altre per jo torno amb el mateix tema, per el gran egoisme i els grans moviments que hi ha econòmics d'aquest món. Vull dir que, bueno, felicitats, si no tenen aquests de bomba la tenen uns altres.
Jo la veritat és que penso que aquestes declaracions que ha hagut aquest cap de setmana, des de divendres, més o menys, se'm recordar, divendres, dissabte, diumenge, és una mostra més de la gran hipocresia que munta tots els moviments de tipus polític. Perquè, a veure, aquest acord que s'ha arribat, aquest acord que ara s'ha publicitat, perquè evidentment això ja portava molts anys treballant-se i tot plegat, es decanta finalment per la signatura d'aquest acord, sobretot per eliminar les sancions que des d'Europa i dels Estats Units tenia Iran, aquest és el punt, perquè hi ha una circumstància de tipus històric que fa que això sigui d'aquesta manera. No tant per voluntat, no tant per, diguéssim, perquè ho volem fer, sinó perquè és important que ho fem per fotre'm una altra. No? Tenint en compte que en aquest moment Iran pot ser un equilibri a tot el que està passant a Síria, a tot el que està passant a tal, i a tot el que està passant també a Aràbia Saudí. Clar, estem dient això en un moment en el que el preu del Brent estava a 29, estava a 142, només fa un any i mig, i estava a 29, i en canvi els senyors de l'Aràbia Saudí segueixen produint a tota pastilla, i en canvi els senyors de l'Estat Islàmic segueixen venent petroli en els seus pous corresponents, bueno, els que s'han quedat, etcètera, etcètera. I clar, això és una gran hipocresia, és una fórmula.
Però ja el veuen com un aliat.
Bueno, per això et dic,
en aquell escenari dic que estan contents és el que tu dius, l'únic que han fet és exposar el treball que s'ha fet des de fa 12 anys, que han reduït les centrifugadores, ara no entrarem en temes tècnics, i tot això, i han tret un informe amb el G5+1,
però aquest és el tema.
El tema és
la hipocresia de dir, hem arribat a un acord, diu, podem estar més tranquils, i jo penso, pues escolti'm, jo estic tan tranquil o tan intranquil com fa una setmana. Està exactament igual, perquè és que és així. Clar, el senyor Obama, que jo quan el van fer president, i deien, al principi quan el van fer president, no era negre, era de color, era una mica, tenia un corolet, però negre no ho era del tot. O sigui, home, era musulmà, però no era musulmà, era nascut de mare...
Portava el cognom Hussein, si no recordo... Nascut,
no era del tot. I jo el primer pensament que vaig tenir va ser, hòstia, aquest tio durarà poc, el mataran, el pelaran a qualsevol dia. I no l'han pelat, i entenia molt bé. Ara té més cabells blancs, evidentment, de com va començar, però, i quan diu segons quines frases, o sigui, a l'Obama, de totes les coses que va dir quan va començar la primera legislatura, no ara que és un ànec coix, com diuen als Estats Units, l'últim any és un ànec coix, no ara, sinó les dues legislatures que haurà acabat, pràcticament no ha fet absolutament res del que va dir que faria quan va començar. I és que no el deixen, perquè és lògic, perquè tots els interessos, no el Donald Trump, no el Trump aquest, que, no, és que els abans, que teòricament molt més, diria, equilibrats, o molt més, tampoc l'han deixat. O sigui, tot el que va intentar fer amb el tema social de l'assistència sanitària no ho ha aconseguit, en absolut. Tot el que va intentar fer d'eliminar el tema de les armes no ho ha aconseguit, en absolut. Tot el que va intentar fer de tancar Guantánamo no ho ha aconseguit. Guantánamo està obert encara. L'únic que ha aconseguit és aquesta, diguéssim, apertura amb Cuba. Però, per remés, escolta'm, i ara, doncs això, has fet una medalla aquesta de dir, bueno, hem arribat a un acord, bueno, ho ha arribat a un acord perquè us interessa a tots, però no, perquè els senyors d'Iran, la indústria i la investigació nuclear la tenen exactament igual. A més, a mi el que m'acaba de rebentar és que llavors surt el senyor Xaró i diu que hem de controlar no sé què, i dic, tios, però si els primers que teniu bomba atòmica sou vosaltres, i dic, què m'estàs explicant? O sigui, Israel es queixa, molt bé, queixa't, però els primers de la zona que teniu, que sou potència atòmica, encara que no s'ha publicat a cap lloc ni s'ha explicat a cap lloc,
és que estan sols davant del perill Israel allà,
sí, pel
que
però
és que no és el mateix que la tingui un país o un altre, eh?
Per què?
Bueno, pues hi ha uns països, diguem-ne, estan ordenats més democràticament i que, per tant, diguem-ne, hi ha un control millor. A mi m'espanta, per exemple, que Corea del Nord tingui productes d'aquests. No, és el mateix. Per favor, t'agafa una iatola d'aquests, se li va la cervellera i ens clava una bomba on li sembla. Que, per favor, que no és el mateix que la tingui un país o un altre. Més, sobretot, els països que han decidit, a més, en el seu moment es va decidir, diem-li, anar a reduir tot aquest tipus d'armament que l'únic que portaria és a la destrucció de tots plegats. No és el mateix. Jo sí, me n'alegro que hi hagi un acord. Entre d'altres coses, perquè mira, amb l'obertura de les sancions...
Jo també m'alegro que hi hagi un acord.
Amb les... Bueno, pues no semblava, eh?
No, jo me n'alegro...
que és hipòcrita.
No, jo me n'alegro que hagi d'acord. El que digui és que és hipòcrita el que es diu.
Que sigui el que vulgui, però arribi, no? El...
Hi ha un altre terme que serien els drets humans, que això no ja...
Que és, molt... és el que s'ha de treballar, sobretot en totes aquestes zones, no? Però, per exemple, conseqüències. Conseqüències és que s'acaba l'embargament, aquests senyors podran vendre petroli, baixar el preu del petroli, això és bo per l'economia, i els DAEs, o estan per allà, sí, que venen el petroli i tal, doncs mira, tindran menys calés per això, per fer atemptats. Doncs mira, ja és bo. I tant, que és bo, hi hagi acords. I amb el que deies del senyor Obama, que realment no ha aconseguit res de tot el que s'havia proposat, doncs mira, ell és un dels que, en certa manera, va donar camp amb les seves primeres conferències, crec que va fer a Egipte, no?, que es va haver-hi tota la revolució àrab i tal, i que no ha sortit massa bé, Perquè d'ellos...
No massa.
D'aquellos polvos, estos lodos. Per tant, mira, és que de vegades, és veritat, nosaltres veiem les coses des del nostre punt de vista... I jo penso...
Egipte, hi havia...
És horrible. Hi havia un dictador,
però ara està pitjor.
No, però molt pitjor, que ara maten a la gent, els cristians pobres, mare de Déu.
I què us sembla Donald Trump, candidat a les primàries del Partit Republicà, que ahir va mostrar la seva indignació per l'acord, però no perquè haguessin fet negocis amb Iran, sinó perquè diu que l'Iran comprarà 114 avions amb una petita part dels 150.000 milions que li donarem als americans, i diu que això, o sigui, però no els comprarà als Estats Units per fer avions, sinó a Airbus, que són europeus. Per tant, vull dir, ja l'altre, imagineu-vos, ja està pensant en un escenari de...
Però si tot és economia, però si és la base, si no ens hem d'enredar,
tot és igual.
Sí, però és molt trist,
No, perquè l'economia és el menjar. Hòstia, no és tan trist el menjar. Mira-t'ho realment com és.
A consta de que mengis, Vull dir, perquè, esclar, si per menjar tu s'entenen a morir quatre, potser que ens ho repartim una vegada...
Ningú està dient això, però vull dir, clar que és important, clar que tothom lluita per temes econòmics, tothom...
Bueno, doncs...
Tu també, segurament.
Jo?
Sí? Tu vols portar a casa teva cada dia...
No, cada dia no.
Sempre que pot, mos de pa.
Cada dia.
Veus? Ojalà, tant de bo, Tant de bo, veus?
Bueno, clar, però...
Clar, doncs tothom.
Però que jo no mato ningú, per menjar.
Però ets tan poc...
Escolta, mira, el que em prenya és la gran hipocresia que hi ha a tot aquest món. I això a mi m'indigna. I jugar aviam qui és bo i qui és dolent i tot això, a mi m'emprenya moltíssim. S'està parlant, escolta'm, a París, per una desgràcia molt gran, es maten a persones, però és que els que paguen més vides són els propis àrabs, cony, amb les seves vides estan morint, però cada dia moren. I aquells, com són aquells moros que estan per allà, no tenen cap importància.
Això la gent normal no ho pensa, que no tenen cap importància. Hòstia,
gent,
el que passa...
Pues mira, la majoria de gent és anormal, perquè és que jo no veig... que la gent es preocupi,
no,
que el terrorista islàmic, qui mata més són islàmics. Cony.
I sí que
no es parla d'això.
El problema és que el tenen, vaig comentar entre ells mateixos, que tenen un sistema i segueixen unes educacions. I què podem fer nosaltres? Anem allà a matar-los? Aquests que diuen que s'han de penjar els homosexuals de grues, que les dones s'han de lapidar, que no sé què. Què fem? Anem? Jo quan veig aquestes barbaritats, jo dic, jo anem,
Sempre hi ha
ara, si em toquen el meu fill, després dic, ja no cal.
Escolta, sempre hi ha hagut categories de morts en aquest món, sempre. I això no és nou. Jo recordo, les meves filles petites, els agafava el diari el diumenge, que podíem estar més tal, i deia, mireu, veu? Que la pàgina primera, la segona, la tercera, la quarta, tal. Mireu, a Bangladesh s'ha enfonsat un ferri, i s'han mort 400. Està a la pàgina 6, amb una columna, amb una sola columna, a baix de tot. A París hi ha hagut un que s'ha tirat de la Torre Eiffel. Un que s'ha tirat de la Torre Eiffel està a la primera pàgina d'estranger. Hi ha categories de mons.
I va sortir la Carolina Vescansa amb el seu nen i va sortir per tot arreu com la primera notícia.
Esclar que és injust, per això us hi deia, veieu com és. Aquí, el dia següent de la matança de París, va haver-hi un home bomba, no recordo si era...
Un mercat,
i van morir 40. Bueno, va sortir la notícia, evidentment, però
un dia, un
cap
moment,
primer ministre de cap país va anar-hi.
No.
No van fer la concentració, no van anar a la plaça de no sé què, no van fer... No. Per tant, hi ha categories d'amor. Sí. Sempre hi ha hagut categories d'amor.
I proximitat. Sempre. I proximitat. Les notícies que
no
li han dit.
No és veritat de proximitat.
I a més, doncs, digue'ls amb els periodistes que ho treuen a la plana.
Si va anar un primer ministre australià, un ministre australià a París, tu creus que hi havia proximitat entre Austràlia i França.
Jo et dic una cosa, tu creus que la gent del carrer li interessa més una altra? Li interessa el que llegeix, el que li posen al davant.
Però ja m'estàs dient...
No, t'estic dient, hi ha un tema de proximitat, de coneixença i tal, clar. Si vull dir, si jo no me n'entero del que estigui passant al Tíbet...
Però si jo et dic que la notícia surt al diari...
Bueno,
la notícia surt al diari. El que no surt és a primera plana. I el que no passa és que hi hagin primers ministres que vagin a veure què els ha passat amb aquells pobres del mercat de Damasc. No hi van.
Mira, és que... És
que jo crec que no hi han d'anar-hi.
Perdona'm.
Ni tenim que anar a París.
Perdona, però és que ho trobo demagògic. Trobo demagògic que estiguem retraient doncs, aquest tema. Lògicament, vull dir, la gent, diguem-li, es preocupa d'allò, sap, se n'entera i s'escandalitza. I no se n'entera i no s'escandalitza, no sap, potser, en un poblat de no sé on, la gent té una epidèmia, es moren tots i ningú se n'ha enterat.
Però escolta una cosa, a veure, t'ho tornaré a repetir una altra vegada. Deixa'm que jugui amb la demagògia que acabes de dir tu. Demagògic, saps què és demagògic? De veritat, és dir, firmar aquest document que han firmat dient que li treuen totes les pressions i totes les negatives i tots els talls a Iran i firmar-ho en públic i dir que això és una gran cosa. Això sí que és demagògia. I tant que és demagògia.
Doncs ens acaba el temps.
Això també és demagògia.
Això també és. No, això és la ràdio, que sempre amb el temps... S'acaba avui molt internacionals i teníem temps, no tenim temps per comentar una mica a Madrid perquè també era interessant perseguir i no tenim el senador que també li podíem estimar una mica.
Deu estar a la càmera.
Sí. No ho sabem, ja li preguntarem, ja la setmana que ve. Això sí, ho deixarem ja aquí perquè no ens atrem més temes. Eduard Jané, gràcies per haver vingut, al Lluís Ribas i a la Lourdes Dalmau. Gràcies a tots
tres. Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ara els deixem el programa Sant Cuat a fons en companyia de la Carme Reverte. Si ens escolten a la remissió, a les 4 de la tarda, doncs sentiran La Tarda amb Laura Alcalde i una emissora com aquesta també participa doncs, en aquest programa que s'ha fet per a més de 30 emissores de Catalunya. Nosaltres tornem demà a partir d'un quart de 10 del matí. Gràcies i siguin feliços, si poden. Oh, so unfaced of people passing by. See friends shaking hands, singing.